What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you
Vinga, les 10.25, les 5.25, bueno, tres tios ara mateix aquí a l'estudi de Radio Illa fent air drumming, o sigui, tocant la bateria en l'aire, com si toquessin la bateria quan fa aquesta entrada, doncs, a la bateria després de la veu a capella d'en Joe Cocker. Aquesta sintonia, ja sabeu, que precedeix a l'espai de psicologia familiar, de psicologia per a famílies, del psicòleg, en aquest cas, en Paco Pérez, i el seu espai, aquells meravellosos anys. Molt bon dia, Paco, com estàs?
Bon dia, Bernat, molt bé, aquí ja a tope.
A tope? Què vol dir a tope?
Bueno, no, estava mirant que fa un dia perfecte, bueno, perfecte en el sentit de que fa calma, estava mirant, es veu molt bé.
Es veu bé, l'únic que ahir crec que es veu una miqueta millor, perquè ha rodat el vent, ja saps com funciona això, sí, els vents, sí, sí. I avui ve una miqueta, molt poca cosa.
Però bueno, la qüestió és que fa un dia esplèndid i
perfecte. Fa un dia esplèndid,
i perfecte, sí.
Ja sí. Fa calor, perquè les noies superàvem els 20, estàvem en 21 graus, a mi això no m'agrada tant.
No, bueno, però forma part, no?, del que ens ha de venir ara, que és l'estiu. I...
Tu sues?
No gaire, no sóc molt de suar. Jo crec que sóc d'aquells que té una homeostasi, no?
Com has dit? Com es diu? Una homeostasi? Això té nom, té nom a
servei... Un equilibri... equilibri
servei secrets de l'RDA. No, equilibri... Homeostasi.
O un equilibri corporal. Ni sumo ni tinc molt fred.
O sigui, un agent secret de l'RDA gay.
Estic preparat, per tot tipus de climes. Sóc una espècie...
Ah, sí, per tot tipus de climes,
sí,
eh?
Sí, sí,
sí. Podries viure perfectament al sud de l'Índia i podries viure a Sibèria.
Sí, és una qüestió de mentalització. De fet, no sé si t'ha passat algun dia que estàs bé amb una jaqueta ficat en un lloc allà concentrat i ve algú i et diu: tio, no tens calor amb aquesta jaqueta? I tot, ara tindré calor.
Ah, ja t'entenc. O sigui que ens deixem condicionar, eh?
Bueno, sí, una mica.
Ens autosuggestionem.
Sí, podria ser.
O ens ho suggestionen tercers.
Podria ser, exactament.
Podríem. Molt bé, vinga, va, prou de xerrameca. De què mos vols parlar?
Bé, avui vull parlar d'un tema que... pot preocupar i fascinar a la mateixa vegada, i és de... parlaré avui dels caràcters dels nostres fills.
El caràcter dels nostres
avui
fills.
Avui farem...
Primera pregunta, ja no has fet ni la introducció i ja t'estic interrompent. Vull fer una pregunta. Quina diferència entre caràcter i personalitat?
I temperament. Mira,
i temperament.
Vist, ja, aquesta pregunta ja me l'he fet jo mateix i per tant també la respondré, si em permets,
sí.
De seguida. I la respondré amb aquest ordre, que és el temperament, que és el caràcter i que és la personalitat, si et sembla
bé.
Si et sembla bé, no? Però deixa'm que segueixi el meu guió, que per això m'ho he currat, no?
Molt bé, som-hi.
Puc?
Pots.
Ah, vale, perfecte. Bé, la idea d'avui és això, no? Parlar una mica d'aquest caràcter i a vegades ens podem preguntar, no? Per què un fill és actiu i decidit i per què un altre, en canvi, és tranquil i sensible, no? I aquella famosa frase que fem els pares, que és, si jo els he educat de la mateixa manera, jo he sigut el mateix. Bé, això també té coses, en tot cas, a qüestionar, però sí que és veritat que podem entendre que aquestes dificultats que sorgeixen per educar també estan relacionades amb aquest tipus de caràcter. Què farem avui? Descobrirem que quatre tipus de caràcters i amb algunes de les seves característiques, vale, per entendre què és el que passa. I ara sí, Bernat, quan parlem de caràcter, sovint potser ho confonem, no?, amb altres paraules que fan referència a això, no?, que és el temperament, o és la personalitat, etc. Però m'agradaria respondre a aquesta pregunta que tu ara començaves a formular-me, i començarem per definir primer què és el temperament, si et sembla. Vale?
Endavant.
El temperament, diríem que és allò amb el que naixem. És la part més biològica, és innat.
Sí, sí, o sigui, és innat. O sigui, sí. Per exemple, si un boix es belluga molt al veig de la mare, no?, ja se sap que té un temperament de belluguet, no?
Sí, d'inquiet. Exactament. Diríem que és com el sistema operatiu. Mm. És el sistema operatiu de la criatura o de cada infant, i que forma part de la part més biològica, més bàsica. ve predeterminat una mica per tota l'estructura.
Pels gens, no? Sí. Per la càrrega genètica que li ha tocat, no?
Exactament, no? És a dir, que si alguns nens poden néixer més tranquils, com tu bé deies, o ja directament des de la panxa es veu que s'agiten molt, podria haver altres causes, però en realitat no estem parlant ni que és bo ni que és dolent, ni, no es pot parlar, és que té un temperament, aquesta frase de dir té un temperament molt dolent, no, o té un no, en tot cas ja parlaríem de caràcters i de personalitat, però en aquesta primera fase és això, no? És a dir, un nadó que s'ador, fàcilment versus un que plora molt i si sent un soroll, podria ser una diferència de temperament diferent, o un infant que s'encomana ràpid de l'alegria i en canvi un altre que ho fa amb la frustració. Hi ha tendències des d'un punt de vista més biològica i que tenen relació amb tot, això que us estic dient. ¿Vale? En segon lloc tindríem el caràcter, i el caràcter és una cosa o és un component, és un element que es va construint amb el temps. És a dir, es va formant a poc amb el temps i és la part del nostre ser, de la nostra forma de ser, que es modela a través de les experiències, de les relacions amb les persones adultes de referència i amb l'entorn. És com creixem emocionalment i socialment. És allò que es va, no, formant a partir de l'experiència i de la vivència. No? Per posar alguns exemples, un infant, un nen, una nena pot néixer amb un temperament intens, però pot desenvolupar un caràcter molt més pacient, molt més tranquil, de calma, si és acompanyat per les seves famílies en la calma, en la reflexió i en la tranquil·litat, perquè l'entorn així ho manifesta. No? O al revés, un nen tímid que pot construir un caràcter segur si sent que el respecten i no, se'l força. És a dir, vale, pues, neix com una persona molt introvertida, però si va trobar un espai de seguretat, segurament el caràcter anirà cap a un caràcter molt més extrovertit. No? Per tant, el caràcter, i això ho vull deixar clar, no és fixa, es pot transformar i enriquir al llarg de la vida. És canviable, el caràcter. I aquí és on treballem moltes vegades des del punt de vista més terapèutic, des del punt de vista més psicològic. I per últim...
Vaig apuntar-lo.
I per últim tenim la personalitat, que diríem que la personalitat és com la suma de tot. És el conjunt de temperament, més caràcter, més valors i aprenentatges.
Uau, això és una equació ja de segon grau, eh?
No, bueno, quasi quatre, perquè tenim quatre incògnites, no? Temperament, caràcter, valors i aprenentatges. És a dir, quan diem el meu fill té molta personalitat, sovint el que estem fent és referir-nos a aquest conjunt d'actituds, emocions i maneres de relacionar-se. Per què és important entendre-ho i respondre d'aquesta pregunta que tu feies ara a l'inici? Perquè com a famílies el que no podem fer és canviar el temperament, però sí podem ser influenciables, podem influir en el caràcter. Com? Pues amb la nostra mirada, amb la nostra educació emocional, amb l'acceptació, amb límits afectuosos i amb carinyo. És a dir, podem fer-ho a partir de lo que es diu acció educativa i acció d'acompanyament educatiu. És, diríem que el caràcter és com una escultura viva, no? Que nosaltres, com a adults, com a famílies, en tot cas som part fonamental d'aquest modelatge que hem d'anar pres. No? Per emportar-nos un punt clau, una frase clau que pugui definir el que estem parlant ara, doncs mira, no podem triar el temperament amb el que arriba l'infant al món, és el que és, però sí podem oferir-li un entorn que el faci créixer amb autoestima, empatia, força interior i per tant que formi un caràcter pues, el més adaptatiu possible. ¿Vale? Ara sí, ¿vale? Vaig a fer un repàs als quatre caràcters, d'acord? I si et sembla, treballarem primer el que seria el caràcter de líder, el tenir un fill, una filla líder, no? Saps aquesta típica frase que diu no, és que és un líder, és que és una líder, és que sempre està, ¿vale? Com és el perfil de la caracterologia de lideratge o de líder o de personal líder, vale? Amb aquest caràcter, té una forta, diríem que té una força, una forta voluntat, vale? I són decidits, són proactius i sovint volen tenir la darrera paraula. en aquest sentit. És a dir, no tenen por de...
Però això no volen tots els nens, tenir la darrera paraula?
Bueno, no tots.
No tots,
no tots. Si tenen aquest caràcter més decidit, tenen aquest caràcter més impetuós, ¿vale? No tenen por de prendre decisions, no? És a dir, són molt més segurs i, per tant, ells aposten per aquesta capacitat de lideratge. I el que fan és que solen marcar el rumb, no?, de les activitats i dels jocs que es fan, no? I això ho podem observar clarament moltes vegades en dinàmiques. Tu que tens tres fills, no?, que segurament han desenvolupat un caràcter diferent en aquest cas, no? Com al millor, doncs, un pot ser més líder que un altre, o com s'han trobat companyies que han estat més, més dominants que no unes altres. No? En aquest sentit, aquest és el perfil d'un fill o una filla amb un caràcter de lideratge. Com es manifesta? Bueno, doncs volem decidir què es fa i com, responem malament davant d'ordres imposades, és a dir, tenen reticències a respondre de forma positiva, o necessiten també sentir que tenen marge d'elecció, és a dir, tenen aquest ímpetu, no?, i aquesta voluntat bàsicament d'expandir-se i d'anar per la vida, doncs, bueno, doncs això, no?, amb aquesta voluntat. Alguns exemples del dia a dia, doncs a l'escola, per exemple, volen ser els caps de l'equip, els responsables, no? A casa, què poden fer? Doncs que s'enfaden si no poden escollir el plat o la roba, no? Serien com alguns exemples, no? Uh-huh. I què més? Pues, com podem, en aquest cas, acompanyar-los? Pues, bueno, pues, oferint alternatives, com, no? Pues, per exemple, vols fer això ara o després? No? Això és el que és una alternativa de solucions, no? En aquest cas, perquè no dirigeixi ell sempre, que tingui una falsa sensació de que dirigeix, no? Escoltar les seves idees i validar la seva capacitat de lideratge, dir, bueno, però escolta, em sembla molt bé, però no sempre és necessari que et duguis tu la raó, que es faci el que tu dius, o posar límits clars també en aquest sentit, però, evidentment, amb empatia, és a dir, fer-li entendre que aquest caràcter de lideratge és un caràcter de lideratge que ha de funcionar d'una forma adaptativa i una forma totalment responsable i a la vegada empàtica respecte a les persones que té davant. Per tant, que no sigui imposició ni aquí es fa el que jo digui. ¿Vale? Ara passaríem al caràcter reflexiu o l'introspectiu, ¿vale? Que és un altre caràcter, i aquest caràcter seria aquell en què els infants observen abans d'actuar. Són més prudents. Primer fan una anàlisi de tot el que hi ha al seu voltant, i per tant aquests sí que tenen un perfil molt més sensible, són tranquils, són introvertits i sovint es perden en el seu món interior. Són molt, no? Tenen una mirada molt més interna, molt més cap endins, i el que poden tenir és dificultat per expressar emocions, perquè tenen una perspectiva molt més cap a l'interior. No? De quina manera es pot manifestar això en un dia a dia? Bueno, pues, prefereixen activitats més de tipus individual o en petit grup, no són de grans multituds, no són de grans saraus, no responen ràpid, però el que diuen sol tenir profunditat en les coses que diuen, és allò de dir, no parla gaire, però quan parla, frase que diu i frase que et deixa una mica... Ui. No? A boca badall, no?
Això ens agradaria, aquest ens agradaria ser tots.
Bueno, al final el que es tracta, i per això estem fent aquesta reflexió al voltant dels quatre caràcters, i ara portem dos, aquest és el segon, és que puguem treballar en, bueno, en un perfil caractial el més homogeni possible, no? I per tant, bueno, si volem treballar tot això, bueno, pues potser hem de treballar la part més reflexiva si tenim un temperament molt més impulsiu que marca un caràcter més mogut, no? I també el que tenen és un caràcter molt més empàtic, encara que són callats i no ho demostren, ¿vale? Com a exemples del dia a dia, pues tinguem triguen a agafar confiança amb adults nous. A vegades ens trobem que són nens o nenes que els costa fer relació amb adults nous, és a dir, tenen una certa prudència, i són els que s'adonen si algú està trist o si algú necessita una mirada, un gest suau, no? D'amor. És a dir, tenen una visió molt més pausada, molt més tranquil·la, per tant, com que estan més mirant cap a l'interior, també són capaços de veure l'interior dels altres en aquesta situació més empàtica. quines són les claus en aquest cas d'acompanyament en aquest tipus de caràcter? Bé, passa per respectar els seus silencis, passa per no forçar la socialització ràpida i per últim també passa per crear espais íntims on puguin expressar-se, no? En dibuix, contes, música, és a dir, són elements importants, no? Per poder transcendir en el caràcter d'aquestes persones des del punt de vista educatiu. ¿Vale? Per tant, aquest seria el caràcter més de reflexió o introspectiu. Bé, anem a passar ara, si us sembla, al sociable o enèrgic, o sociable i enèrgic, ¿vale? Que aquest Bernat, com pots més o menys imaginar, seria un infant totalment contrari a l'anterior, seria un infant més extravertit, molt més expressiu, amb una gran necessitat de moviment i de relació, i el que solen és destacar per la seva simpatia i espontaneïtat. Com es manifesten? Pues, bueno, pues parlant molt, movent-se constantment, volent ser el centre d'atenció i amb una baixa tolerància a la frustració, és a dir, que es frustren si no hi ha estímuls, és a dir, necessiten constantment estímuls i activitat per poder fer coses, no? Aquesta segurament la seva frase preferida, quina seria? Me aburro, com en Homer, no? M'avorreixo, estic avorrit, saps?
Sí, sí.
Perquè
sí,
tenen una necessitat que els aportis estímuls, no?
Sí, però això és així, eh? O sigui, perquè avui en dia, clar, parlem de que tenim infants sobreestimulats i ho connectem o ho relacionem amb l'accés, doncs, d'estímuls visuals, els que són sotmesos, als que són sotmesos, doncs, els nostres infants, sobretot des de l'eclosió, doncs, fa una dècada, fa 12 anys, doncs, de les pantalles. Però sempre ha sigut així. Hi ha hagut bojos que han hagut sempre necessitat d'estímuls de tota mena, no? Ja sigui jugar amb un encenedor o jugar...
Sí,
o...
sí, i poden estar una estona amb la pantalla, però necessiten estar fora. Jo conec, tot i que no us ho creieu, tinc pacients i tinc persones amb les quals he treballat que, si poden, no agafen una pantalla. És a dir, és que estan jugant i donant patades a pilotes, és a dir, i demoren el màxim possible la possibilitat d'estar asseguts al sofà amb una pantalla. Bàsicament perquè si cauen al sofà, saps què els hi passa, Bernet? S'adormen.
Sí, sí, sí.
I es perden tot. I això és algo que rebutja moltíssim, no? Bé, exemples del dia a dia, pues, que expliquen mil històries i seguides, és a dir, que són aquests, al contrari dels que no t'expliquen res del que ha passat a l'escola, arriben i ells ho volen explicar tot. Volen jugar amb tothom al parc, és a dir, són d'aquests sociables que de seguida fan amics, i els costa estar asseguts a l'escola. Aquests són els que els cul remena i els que, bueno, incordien, i a vegades poden, bueno, pues, tenir una tendència natural a voler estímuls i voler ser estimulats. Si parlàvem abans, no?, de la dificultat que tenen, no?, la poca voluntat que tenen d'estar a un sofà o a una cadira, no?, a casa descansant o mirant una pantalla, pues, imagina't estar tantes hores a un centre escolar, no? Pues això és una dificultat per ells. Quines són les claus d'acompanyament en aquest sentit que podem fer servir des del nostre entorn més familiar? Bé, donar-los espai per expressar-se d'una manera totalment diferent, no? En aquest cas podria ser teatre, dansa, parlar, és a dir, ja que vols expressar-te, expressa't d'una forma constructiva, podria ser una bona línia, posar límits clars però també afectuosos, i no tallar la seva energia, sinó redirigir-la, no? És a dir, estigues quiet. No, en tot cas, més que estigues quiet, és, bueno, ja que tens aquesta necessitat de moure't, de fer, de buscar estímuls, anem a reconduir-los cap a activitats que siguin, bueno, potser més profitoses, en tot cas que tinguin algun sentit, i ara parlava, pues, això, no? Pues d'activitats com el teatre, la dansa o altres coses, no? I per últim, tindríem el quart caràcter, que és el meticulós o el perfeccionista.
A mi m'agrada perquè no hi ha un nom en cada un d'aquests caràcters.
No.
No, perquè avui en dia la gent, en fi, la gent diu, no, jo no crec que amb els com es diu això, amb el zodíac, com és un lleó, és un verge, no? Com si això impliqués una condemna, no? Com si fos ser d'una manera, no? I després et venen amb els eneatipos. Jo sóc un 8, jo sóc un 4. Hi ha el viatge de confirmació, que és molt interessant, el viatge de confirmació, no? O sigui, sí. En fi, és igual, ja entrem en l'altre dia, no?
No, podríem entrar un dia...
Però està bé que tu parles de quatre perfils, però des d'una perspectiva i amb un discurs de flexibilitat, no? Amb una narrativa,
sí,
molt flexible.
Sí, sobretot perquè és important entendre, no?, i aquesta diferència que fèiem a l'inici entre temperament i caràcter, perquè al final hi ha un temperament de base, però evidentment nosaltres tenim la necessitat, des del punt de vista familiar, com a progenitors, de marcar, no?, en tot cas, una línia el més coherent possible, no?, amb aquest temperament, però que a la vegada sigui un caràcter el més adaptatiu possible, no?, és a dir, que pugui entendre, no?, vale, tu pots ser molt mogut, molt inquiet, i tinguis necessitat de moure't i de parlar amb tothom, però potser a vegades has d'arribar a un lloc i observar. Conseqüència, hem d'ajustar-lo i hem d'apropar-lo més cap a aquest caràcter més reflexiu. Per tant, sí, en tot cas, podria ser... És interessant el que deies, no? El determinisme, moltes vegades, de segon de quines teories. Que el problema no són les teories, per exemple, de l'eneagrama o d'altres tendències, no és aquest el problema. El problema és fer d'això com un decàleg, de, no? Totalment determinista, o que s'ha de complir, no? És com el que dius... si surt el signe de zodiac que avui serà un bon dia perquè regalaran alguna cosa i són les 8 del vespre i no t'han regalat res, no? Pues potser te'n vas a la llibreria a comprar-te un llibre i ja me'l regalo jo, no? Perquè es compleixi això, no? Pues això és massa determinista. I en aquest sentit estem marcant, clarament, crec que estic avisant en tot moment que estem parlant de perfils, d'acord? I per últim, com dèiem, Bernat, parlem del perfil meticulós o perfeccionista, que aquest seria un perfil on els nens i nenes són molt més detallistes, que busquen fer-ho tot perfecte, són molt autoexigents i amb una gran capacitat d'anàlisi, però sovint també són molt autojutjadors, és a dir, fan un judici constant sobre ells mateixos. Aquestos pateixen bastant, no? Aquestos, a vegades, els trobes a consulta amb perfils d'ansietat, perquè clar, és aquesta perfecció és infinita, el concepte de perfecció és molt subjectiva i és infinita, mai s'aconsegueix si tens aquest perfil caracteral. Per tant, bueno, també a vegades, tot i que les coses els surten molt bé, mai estan contents i per tant al final és un sac sense fons que és qüestionable i que és necessari també treballar. Com es manifesta? Es desesperen si una manualitat no surt com volien, o volen entendre les regles abans de jugar per tenir-les clares i saber que no hem de saltar, és a dir, és important, tenir-ho tot clar, i són molt responsables, però potser massa, no? Quins exemples del dia a dia tindríem? Ploren si s'equivoquen a classe. És a dir, hi ha cursos superiors, si suspenen un examen, pues, els hi pot provocar que plorin, i potser pot haver-hi un altre caràcter que digui, pues no és per tant, saps? I s'autocritiquen sovint, soc tonto, no em surt bé, mai aprovaré, em suspendré. D'aquestos, moltes vegades podem veure, no?, nens o nenes que no han suspès mai cap examen perquè estudien, i cada dia que tenen un examen tenen por a suspendre, no?
Dius, ah, sí.
No? Pues,
Ai, no, sí. Jo és que trec molt mala nota, segur que suspens, després un 10.
Això són d'aquells que quan sorties de la uni, no?
Correcte.
Al passadís, que deies, què, com t'ha anat? Fatal,
un 10.
I dius, no, aquesta...
Un 10.
Sí. I tu deies, sorties tu i dius, bé, igual si arribo al 5, bé.
Sí, deu un 2.5.
Sí, estic ahí a prop, vale? Quines són les claus d'acompanyament per a aquest caràcter? Bé, ajudar-los a veure que l'error és part de l'aprenentatge, seria una molt bona solució. No afegir més pressió a la que tenen, per tant, aquestes preguntes, no?, ja de com t'ha anat avui, has aprovat, igual podries millorar la nota, ja el que fan és afegir més llenya al foc, i celebrar el procés, no només el resultat. I això crec que és important que es tingui en compte. Per tant, com a recordatori important per tancar una mica aquest espai d'avui, no?, cap infant encaixa al 100% en un sol perfil, tots, absolutament tots, tenim una mica de cada caràcter, això també passa amb l'eneagrama que has dit abans, tots tenim una mica de tots, però poden haver-hi, evidentment, no? Punts de dominància, però veure aquestes tendències el que ens farà serà ajudar-nos com a pares i com a mares a comprendre'ls millor i, per tant, a poder fer un acompanyament molt més adaptatiu que provoqui, en tot cas, que aquesta persona estigui tranquil·la, a gust, amb si mateix. No? Quatre claus importants, genèriques, per acompanyar aquests quatre caràcters i, en tot cas, acompanyar aquestes situacions que ens puguin plantejar els nostres fills. Pues observar, escoltar i no jutjar, seria una. Una segona seria evitar etiquetar. Una tercera seria potenciar allò que els fa únics. Per tant, no? De dir, bueno, si té aquesta tendència, pues que sigui no? una persona contenta amb això. I sobretot una cosa molt important que requereix per educar, que és donar temps, donar el temps que toca. Bé, i com a reflexió final per acabar aquest espai, una mare, no, va dir una vegada algo així com una comparació entre els seus fills, i deia una cosa molt bonica, que era: el gran és com un volcà, en canvi el petit és com un rierol. Vaig intentar equilibrar-los fins que vaig entendre que el que necessitaven era que jo els respectés tal com són. I això, en tot cas, Bernat, el que ens porta és cap a una reflexió, no? Que és quan deixem de voler que siguin com nosaltres volem, comencen a veure qui són realment.
Això m'ha anat molt, això de que, més enllà de les etiquetes, no? Volcà, rierol, tal, que sí que és veritat que, sobretot amb el del mig, no? Amb el segon, és com que hi ha un perfil de... que de vegades repeteix, no? Per això, no?, que potser el pare i la mare, doncs, han d'intentar, no? I, a més, jo ho reconec, a mi se m'escapa de vegades, no?, perquè el primer és així, el segon és així, no?, intentar evitar, no?, aquesta mena de comentaris que d'alguna manera, també els acaben autocondicionant a ells, no?
Uh-huh. Sí, totalment. Però és una pista, bàsicament, per saber com poden encaixar, no?, en el nostre dia a dia, i nosaltres tenir unes pistes per poder adaptar-nos a ells, però sense ser deterministes i dir: no, és que és molt introvertit, a ell no li agradarà això. Bueno, és introvertit, però puc apropar-lo cap a aquest objectiu d'una forma tranquil·la, pausada, bueno, perquè... És com el que diu: no, és que jo arribo tard, sempre. És que sempre he arribat tard. Bueno, doncs potser hauria d'aprendre a no arribar tard, no? És, vull dir, no sé, és una opció, no? I crec que, no, tot el contrari, hauríem de ser molt més flexibles i saber que aquest temperament marca una tendència, però que el caràcter el podem anar treballant amb la nostra acció educativa, que d'això es tracta.
Moltíssimes gràcies a Paco Pérez, de Salut Factory, una setmana més per... Bueno. En aquest cas, una quinzena més per haver-nos portat, doncs, aquests meravellosos anys aquí al 107.9 FM, Ràdio i Formentera.cat. Merci.
Gràcies.